finca. Una fotografia i un tuit de l'alcaldessa, que diu: matí profitós avui al Departament de Territori amb Carme Gasulla. Alcaldessa, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Al matí d'ahir.
Sí, exacte.
Per fer què exactament?
Bé, vam tenir una reunió amb el director general d'Urbanisme, sobretot per explicar-nos, perquè ja estem amb el tràmit final del Pla Territorial Costaner, que és una limitació que ha fet de l'ús residencial. La Generalitat porta molt de temps fent-ho, de fet ja ho va fer la Costa Brava, i ara estan tancant des de Malgrat a Terres de l'Ebre, al sud, vull dir, ja per fer-ho tot. I ja fa molt de temps que aquí Sitges teníem alguns punts que van decidir o que ja no es podria construir més, per tant, que ja es treia la qualificació, sí, de residencial, o que alguns llocs que tindrien unes modificacions. I ara ja està pràcticament tancat, no? Bueno, està tancat. I ens van una mica explicar com quedava tot.
Aquí al municipi poc hi té dir, eh?
Sí, bueno, amb algunes coses hem comentat, perquè clar, hi havia algun lloc que potser volien treure ja la qualificació de residencial i hi havia alguna llicència donada o algun tema que estava a mitges, i llavors això alguns s'han pogut, diguem, salvar, però per altra banda també s'ha salvat molt terreny que ja no es construirà més, i això és molt important també per Sitges, no? Per lo penso jo massificat que està urbanísticament, això era molt important que es fes ara.
Bé, segurament en aquesta legislatura veurem, no sé si dir ja, tancat, cobert d'edificacions tot el que és la plana.
Exacte, sí.
I aquelles 90 hectàrees totals, que era
sí,
aquella darrera gran pastilla urbanística, sí, de Sitges.
Sí, de fet, algun d'allà d'urbanisme em van comentar que fa molts anys aquí a Sitges es van fer algunes equivocacions per part de la Generalitat, eh?
Sí?
Sí, suposo que ho deia per autoritzar tanta urbanització.
Tanta urbanització?
Sí, perquè ells mateixos ho van dir. Clar, ara estan amb una visió completament diferent. És descalificar, no? Desclassificar. Clar. I per tant treure residencial a tot arreu.
Ai, a bona
hora. I clar, llavors amb aquest punt ells mateixos van dir: buah, alguna cosa no es va fer bé, diu, però clar, fa tants anys que...
Que a veure qui ho arregla, això.
Clar, ara ja no.
Ja que estàveu a territori, mal que sigui, dius, mira, alguna qüestió sobre Vallcarca es va comentar?
No, la veritat que no, perquè no afecta en aquest sentit, perquè és el terreny, perquè això és en terrenys no consolidats, que els hi diuen ells, no? Són terrenys que potser es, sí, podria urbanitzar, però que ja no deixaran, sí, sí, urbanitzar.
És a dir, evitar que es pugui classificar,
exacte,
un terreny d'urbanitzable.
Exacte, per exemple, per nosaltres és molt important tota la part nord de Montgavina. Allà ja està, ja no es podrà construir més, i això és important. O, per exemple, a les botigues també hi ha una zona que també s'ha desclassificat del tot i per tant tampoc es podrà urbanitzar. Però de Vallcarca no vam parlar perquè de fet no hi ha terreny no consolidat, o hi ha o consolidat o a part.
No, ho dic per si mal que fos,
no,
que des del Departament de Territori...
No, però és cert que té a veure una mica que si la Generalitat està fent aquesta feina de treure residencial de tot el litoral, per això topa molt a vegades amb projectes d'aquests que vulguin fer residencial al litoral, perquè ells estan justament amb una visió totalment oposada.
L'Ajuntament no ha sabut res més de Vallcarca? Del projecte de Vallcarca?
No, quan vam encetar aquesta legislatura, evidentment ells van demanar de venir a parlar amb el govern i els hi vam dir que sí, que vinguessin, i hem quedat crec que hem quedat ara pel novembre ja, que faran una presentació perquè ho conegui tot el govern, i després, evidentment, pues, també la voldríem fer que la conegués tota l'oposició, no? Perquè clar, hi ha gent nova que no has, potser no ha escoltat res exactament per part dels privats de les idees que tenen allà, i per tant ara ens tornaran a fer la presentació aquesta.
El que sabeu és bàsicament el que ja se sabia?
Sí, ells han anat modificant una mica, perquè com bé sabeu, hi ha una part de tema industrial i de la indústria de l'audiovisual que té molt d'interès en allà, i llavors ells han anat modificant una mica el seu projecte inicial, però és evident que aquí encara hi ha esculls importants, com per exemple el residencial, no ho negarem, no? I de fet, amb la Generalitat sobretot, primer, abans que amb nosaltres, quasi.
Esteu en un govern en què una part del govern apostava per aquesta oportunitat de Vallcarca,
sí,
amb modificacions,
sí,
i una altra part, o com a mínim havia estat més vehement, Carme, sí, Casulla, vers en Comú Podem,
sí,
sobre el fet que no, que si s'havia d'alguna manera d'explotar aquesta zona de Vallcarca, havia de ser, diguem-ne, amb quelcom vinculat al que és el medi natural. Bé, heu tingut oportunitat de parlar-ho això de...
Sí, i de fet jo penso que som un reflex de la ciutadania, del que passa, no? O sigui, hi ha molta gent que et diu doncs, oh, que bé que Vallcarca facin alguna cosa en l'àmbit de la indústria i que hi hagi llocs de treball i que tindrà una oportunitat d'un nou sector que no sigui el sector turístic, que no es dediquem sempre al mateix, que és una bona oportunitat, però també hi ha gent que et diu, home, allà hi ha un parc natural, que torni a ser tot parc natural, que la sostenibilitat és molt important en aquest lloc, vull dir, hi ha les dues visions claríssimes i jo crec que nosaltres aquí en el govern també les tenim, però jo crec que es podria arribar a un punt intermig. Jo crec que es podria arribar a un punt intermig, que no serà fàcil, i és el que dic, i ells al final són uns privats i aquí qui té més a dir al final és la Generalitat, perquè és qui ho aprovarà o no. Però jo crec que aquí hi ha opcions per entendre'ns tots.
Us continua cridant l'atenció el projecte vinculat a la imatge?
Sí, totalment. A més, aquests dies que hem tingut el Festival de Cine, jo m'he trobat amb alguna productora d'aquestes. Per exemple, ara mateix a Netflix s'està passant una pel·lícula que es diu Nowhere, que és amb un contenidor i es va gravar tota aquí a Vallcarca, i els productors em deien que en 3 dies a Netflix l'han vist 43 milions de persones. No surt res de Sitges ni de Vallcarca perquè només surt al mar, però es va fer tota aquí, i els actors, evidentment, els tècnics, tots els treballadors, vull dir, va portar un volum de feina durant tant de temps i de negocis col·laterals amb aquesta pel·lícula, que és molt important, no? I també estan fent una sèrie, no?, ara allà a Netflix, que s'ha fet aquí a Sitges, però vull dir, aquests dies jo m'he trobat amb molta gent que estan molt interessats en que Vallcarca es pugui fer un plató aquàtic, en que Vallcarca hi hagi platós, en que Vallcarca es pugui fer indústria audiovisual, vull dir, això sí que l'interès està, i jo crec que jo sí que sóc molt defensora d'això, perquè crec que és una oportunitat com a sector econòmica que ens aniria molt bé, no només a Sitges, sinó al Garraf o tota la vegueria.
Per tant, aquí la clau està en conciliar,
exacte,
això amb el respecte a l'entorn, no cal ni dir-ho, i amb la potenciació de l'entorn.
Exacte, i amb els privats, que ells, pues, evidentment, també aposten per una part residencial que creuen que seria necessària, no?
No marxem massa de la construcció. La setmana passada es van donar les claus dels darrers habitatges de la promoció de vivenda pública. Bé, és evident que la vivenda continua sent un dels grans problemes. Hi ha més o menys plantejat amb dates una certa cronologia de quan es poden posar en marxa futures promocions de vivenda, o aquesta gran promoció que encara queda, que són de la vora de 400
sí,
vivendes aproximadament?
Sí, aquí evidentment ja estan treballant des d'habitatge per precisament fer una promoció allà. És veritat que en aquella pestanya, diguem, ens trobem precisament que quan es va fer aquest pla general el 2006, es va voler allà encabir com a 600 habitatges, o sigui, eren nius, era impossible. No, en aquell moment suposo que es va pensar que es podrien fer, però ara no són habitatges.
Perquè tothom ho situï, això és més o menys a prop de
molt
la tercera
prop.
Promoció d'habitatges,
sí,
actual.
Sí, molt a prop, al costat, de fet, a l'altra vorera del carrer. Aleshores, el que han fet des d'habitatge i des de territori, durant ja aquest any passat, és intentar col·locar com un mecano, no? Col·locar habitatges, però que a més puguin haver-hi serveis, és a dir, que hi hagi una plaça, que hi hagi uns carrers, que no siguin allà com nínxols, no? Llavors, clar, això pot ser que redueixi una mica a l'habitatge, i com la llei no et deixa reduir, si tens dret a fer tants habitatges, els has de fer,
sí,
si no t'hi caben allà, els que et sobren, els has de posar en un altre lloc. Llavors, amb això és amb el que és cert que aquí tenen més dificultats ara, no? O sigui, estem intentant que tots els habitatges que van allà o vagin allà, o els que s'obrin es puguin posar en un lloc que no generi problemes i per tant que sigui fàcil. però dins de tot aquest tràmit urbanístic que és més feixuc i costa més, nosaltres sí que hem dit que almenys una promoció, ni que sigui evidentment més petita, potser no podran ser 175 habitatges, però sí que una promoció allà la voldríem començar a fer, perquè sabem el que tarda, que almenys no, al final de la legislatura puguis tenir ja un altre bloc de pisos allà construït.
És a dir, que no acabi aquesta legislatura sense una nova promoció d'habitatges?
No, perquè és, tal com has dit, l'habitatge és el problema més important, jo crec, que té actualment Sitges.
Faig una derivada aquí, perquè té una certa relació. Ara mateix també ens ha trucat un oient fa mitja hora parlant de la situació d'una dona amb una criatura a la zona del policlínic. Bé, l'Ajuntament la setmana passada va emetre una nota informativa sobre la situació del sensellarisme i com s'està abordant des de la regidoria de governació i també des dels serveis socials de l'Ajuntament, assenyalant que a Sitges hi ha aproximadament unes 19 persones que estiguin, com a mínim, controlades en aquesta situació de sense sostre. La Vanguardia avui fa un article molt interessant, parla de 18.000 persones sense sostre a Catalunya, que són un 80% més que l'any 2016.
Una barbaritat.
I heu fet que no hi hagi una llei al Parlament de Catalunya per abordar aquesta situació, que permetria d'alguna manera que poguessin haver uns recursos molt més amplis per a les persones en aquesta situació. Estem, suposo, en allò que ens havíeu comentat en més d'una ocasió. Les persones poden estar al carrer i ningú els pot obligar anar a cap altre lloc, que no sé que sigui per pròpia voluntat d'ells mateixos. Això per començar. Però després és evident que, com han assenyalat més d'un veí o veïna d'aquí Sitges, molt sovint aquesta situació de persones sense llar topa amb el fet que estiguin en indrets especialment emblemàtics o reconeguts o estimats, i això creï problemes d'ordre públic en algun aspecte. Com es pot resoldre això, si és que es pot resoldre d'alguna manera, i sobretot molts que aquests darrers dies han vist com el Racó de la Calma gairebé s'havia convertit en un mig campament, com es pot resoldre això?
Doncs és un problema greu, és veritat, i una mica com hem fet ara, coordinant-se entre diverses regidories, com han dit, no? El David Martínez, per exemple, en aquest sentit, que és el regidor de Governació, doncs ell compatibilitza la feina que fa la policia, però la feina també que es fa des de promoció econòmica, que alguns d'aquests els hem pogut recol·locar en les parades que tenim al passeig, no? I que molts m'ho han agraït, perquè els veig aquí i allà estan bé, i almenys alguns, els que han volgut, el que diguem. Però per altra banda, llavors també tenim tota la banda de serveis socials, no? Amb el regidor Albert Oliver, que també té la seva feina amb els educadors de carrer. És una mica el que comentaves, eh? Nosaltres sempre necessitem de l'ajuda de lleis supramunicipals, perquè amb les competències municipals que tenim, tot just podem fer això que fem. Intentar coordinar-nos entre diverses regidories, perquè fins on arriba un, que llavors pot arribar l'altre i l'altre va treballant, però és veritat que, com dius tu, aquesta gent, sobretot en la pandèmia, és quan ho vam veure més. Si no volen anar del lloc on estan, no se'n van, i ningú el pot obligar.
Ho plantejo d'una forma
en la pandèmia, però
ho plantejo d'una forma molt exagerada, I que l'alcaldessa matisi si ho creu així. Es pot dormir al Racó de la Calma? Es pot estar al Racó de la Calma?
O sigui, una persona té dret a estar al carrer, exacte, quan on te vulgui i com vulgui. Evidentment, no hi ha cap llei que t'ho prohibeixi. Tu pots estar al carrer i estar estirat i dormir. És evident que si fas les teves necessitats al carrer sí que llavors et poden multar, perquè hi ha una llei, una ordenança de civisme, però dormir o estar tot el dia allà assegut pots estar perfectament. Però clar, per exemple, hi havia una persona, no?
A la zona del sarcòfag?
També, no, però al centre del poble, al carrer al carrer Sant Gaudenci.
Sí.
Ha estat molt de temps un noi jove allà assegut.
A cavall entre la vorera del Museu Romàntic i a cavall entre l'altra vorera, depèn de si hi havia sol o ombra.
Amb unes condicions horribles. Espantones. També vam tenir un noi que va estar a l'Oasis molt de temps amb unes condicions horribles, que anàvem allà els educadors socials, anava la policia, però no vol marxar, no hi ha manera de que marxi, costa molt. I llavors, al final, algun educador se'l pot emportar, l'acabes portant als camins o en algun lloc que el puguin netejar i que el puguin... Però clar, al final també aquests serveis et diuen aquesta no és la nostra feina, perquè nosaltres la nostra feina és curar malalts, no netejar gent.
Per tant, aquells o aquelles que pensen, clar, a Sitges hi havia hagut un alberg,
sí,
quan érem petits, encara el recordem, que hi havia doncs, una casa d'en pare, com sí, també hi havia hagut a Vilanova,
sí.
que s'haurà de tornar. Sí.
I de fet ho hem estat mirant i buscant un lloc. Vull dir que, no, que això no ho descartem.
No, ho pregunto perquè com es resolen situacions d'aquestes?
Hem parlat amb la Creu Roja, que la Creu Roja també acull gent d'aquesta, però també ha tingut les seves problemàtiques, perquè la Creu Roja té un pis i a vegades el posen a compartir i l'han tingut, però sí que estem encara en el moment de buscar un lloc que no és fàcil, on aquesta gent pugui anar, ni que sigui a menjar alguna cosa, a dutxar-se. Ara s'utilitzen les dutxes també municipals, sí. Nostres, però és veritat que...
Les dutxes dels vestidors de Pinsbens.
Exacte, de Pinsbens. És veritat que si tinguéssim un lloc, una mica que pogués estar tutelat i que n'hi haguessin... Tot i així, ells segueixen anant si volen, i si no volen, no hi aniran.
Sí, sí.
Però almenys poder-los tenir una mica, doncs, una mica més
condicions.
De condicions i, a més, una mica més de control com està cadascú, no? Si un està empitjorant o no, si un ha millorat i potser l'ajudes a buscar una feina o a sortir del carrer, que és el que al final s'ha d'aconseguir, aquesta gent, intentar treure'ls del carrer. Però no és fàcil, però estem en vies de buscar un espai, això sí,
No marxem d'aquest assumpte, no d'aquest concret, però sí de situacions d'emergència. Els pisos de les cases dels mestres, que també han estat motiu de preguntes aquests darrers dies sobre, bé, les persones que diuen, bé, estan acabats els pisos, però com és que encara allà no hi ha anat a viure ningú?
Això és perquè la gent que ha d'anar a viure allà, que també ha de ser, bueno, és per gent vulnerable i és gent que farà un seguiment des de serveis socials, és a dir, hi ha una llista d'espera, hi ha gent que ha dit jo vull anar aquí i els tècnics de serveis socials estan analitzant cada cas perquè és una mica com els habitatges, no? Que es fa un llistat, has de tenir una sèrie de punts, has de fer un compliment. Però un cop aquesta gent pugui entrar, això ho gestiona una empresa, o ha de gestionar una empresa especialitzada, perquè no és només un habitatge i ja està. Tu aconsegueixes aquest habitatge, has de pagar uns mínims, has de complir uns mínims, que és buscar feina, que és ensortir-te, diguem, de la teva situació de vulnerabilitat, i per tant això ho ha de portar una empresa especialitzada en això, que no n'hi ha moltes. I per fer la licitació aquesta, a més, serveis socials, és una mica com el del CIS i la Cala. Es fa una... no és una licitació normal, sinó que es fa una gestió delegada, que es diu, que és que ho portarà durant més anys. No haurem de canviar cada 4 o 5 anys d'empresa, sinó que es pot portar fins a 10 anys. I la tramitació aquesta, és veritat que està ja en el seu procés de finalitzar, però que ha costat més del que ens agradaria, perquè és el que dic, no hi ha tantes empreses que facin això.
És a dir, entenc, alcaldessa, que la feina de l'Ajuntament serà decidir quines són les persones que van a aquests pisos de les cases dels mestres a partir del criteri de serveis socials.
Exacte,
i de tots els barems de serveis socials i del que diu la llei, i aleshores serà una empresa externa l'encarregada de gestionar l'estada d'aquestes persones en aquests pisos.
Fa el seguiment d'aquestes persones, fa els cobraments, qui deixa de pagar, qui té problemes, potser fins i tot que no hi hagin problemes entre ells, no? de convivència, vull, tot això ho porten a una empresa especialitzada, i això és veritat que costat. És cert que estem amb la recta final perquè en diuen que ara ja el mes de novembre ja passarà l'adjudicació d'aquesta empresa, per tant entenem que el desembre això ja pot estar, però és veritat que és un tràmit que no és fàcil, i que vull dir que no és ràpid. Això està clar.
10:57, acabat el festival i Àngel Sala vol un auditori.
Sí, això diu. Jo penso que el festival...
Oi, ho diu en veu alta,
Sí, sí, sí.
I ho diu amb les xifres a la mà, i ho diu...
Sí. Jo crec que el festival, abans de dir necessito un auditori, ha de fer una reflexió. Què vol el festival de cinema, què vol ser, perquè hi ha opinions diverses. És veritat que l'Àngel Sala et diu això, però hi ha d'altres que et diuen que precisament la gràcia que té el festival de Sitges és que no és amb un gran auditori com pot ser un Cursal, no? O a Sant Sebastià, o a Venècia, o a Canes, i aquí la gràcia que té el festival és que tens un auditori gran com un Melià, però tens un Prado, tens un Retiro, tens un Escorxador, que el tindràs, o sigui, aquests espais més petits, que és que hi ha gent que fins i tot li agrada molt més anar a un Retiro que anar al Melià, perquè t'ho diuen, et diuen, ostres, és que a mi m'agrada molt més aquest ambient, és la gràcia que té aquest festival.
Ell feia valer, però, que el festival encara pot créixer i que una de les possibilitats que oferiria un nou espai seria repartir encara millor el joc de la programació de les pel·lícules i de les necessitats de tant de públic que es veu en molts moments literalment desbordat. Clar, per la incapacitat de poder encabir-lo.
Però per això crec que s'ha de fer un estudi rigorós, no només dir pues, vale, que vingui més gent, perquè clar, i més a l'Àngel, que tots el coneixem, que li agrada, i ell si pogués, en lloc de 200 pel·lícules, en passaria 1.500. Sí. Per tant, quin sostre té el festival? Jo crec que hem de fer un estudi curós, que quin sostre tenim, amb què invertim els diners, per exemple, el festival funciona molt, doncs això, amb voluntaris, en últim moment, que molta gent, hi ha molta gent que treballa, tot s'ha de dir, amb sous molt baixos, vull dir, potser hauríem de cuidar més altres aspectes del festival, fer-lo més de més qualitat, diguem, com a negoci, no? No com a festival, vull dir, com a programació, que és molt bona, però sí que altres coses potser s'han de cuidar més.
És a dir, enteneu que des del punt de vista estructural o d'organització,
jo crec que s'ha de millorar,
hauria de consolidar-se
molt,
exacte.
Sí? Jo crec que s'ha de consolidar potser més, no que hi ha treballadors que entren els últims mesos, vull dir, no és allò un sistema que funcioni, saps? I per tant, jo crec que s'ha de fer un estudi seriós de què volem del festival, fins on pot créixer, com ha de créixer, com s'ha d'estructurar, què, saps? Perquè fer un auditori, és veritat que vale, pots dir sí, fem un auditori, endavant, què passarà la resta de l'any amb aquest auditori, jo crec que això també és molt important.
Sempre heu arrufat el nas, amb això de l'auditori.
Sí, bueno, jo amb això sóc una mica, jo crec molt amb abans, amb les polítiques d'avaluació, no? Que és, abans has de saber exactament què faràs, per què fas això, no només perquè et fa l'efecte, no? De que sí, es publicaran més pel·lícules i per tant es faran més diners i vindrà més gent, bueno, pues mirem-ho si és això el que volem. Mirem si és això el que volem. Aquests dies del festival hi havia moltíssima gent a Sitges. Estàvem en alguns moments desbordadíssims. A mi hi havia gent que em trucava i em deia, és que és impossible trobar un restaurant perquè està rebentat.
Cert.
Bueno, pues no sé si posar més pel·lícules i que vingui més gent i potser donar menys qualitat és el que necessitem. Jo crec que això s'ha d'estudiar de manera tranquil·la, serenada i fer un bon projecte, no?
Prado i Retiro tindran la llicència per fer els actes de Carnaval?
Sí, esperem que sí. Home, clar, jo, evidentment, jo voldria que tinguessin ja avui, però és cert que sembla un compte de no acabar mai, això, però bueno, ells estan treballant moltíssim.
En té uns quants l'Ajuntament de Comptes de no acabar mai.
Sí, ells, és que al final, l'altre dia ho parlàvem, l'administració, que cada vegada és més encorsetada, més feixuga. Nosaltres en aquest proper ple portem un informe de fiscalització, d'intervenció, que si el mires allò tot, sí, no es podria fer res. O sigui, la recomanació és donar menys subvencions, fer menys activitat, fer menys, perquè clar, fer més, no fer contractes menors, sinó fer tot licitat amb tot el que tarda. Clar, l'administració pública és tan encorsetada, s'està tornant tan limitada, tan garantista, tan, i una mica amb Prado i Retiro els hi passa el mateix. Ells fan, es gasten moltíssims diners amb estar al dia i quan ja ho tenen gairebé tot, llavors els diuen, no, calla, que ara ha sortit una cosa que et falta uns llums de... Home, i clar, llavors no acaben mai. I jo els entenc, perquè a mi també és veritat que t'arriba un punt de frustració, no? Llavors ja només falta que passi
que
alguna
dia...
desgràcia en algun lloc i com va passar a Múrcia, no? Que es va incendiar no sé què, i també ho entens, que els tècnics et diuen, és que mira, la llei és aquesta, vull dir, està tan encorsetada, és tan garantista, és tan, ningú es vol mullar res per no fer, que al final costarà molt tirar endavant.
Però és que al final ningú voldrà fer res.
Exacte, sí, costarà molt tirar endavant les coses, perquè clar, si tot són pegues, tot són límits, tot són... Sí,
deixeu-me fer
molt
aquesta derivada. I l'expressió m'ha arribat més d'un dia i amb més d'una persona. Aquests mesos a l'Ajuntament li està costant molt signar per mort de tot el que s'ha viscut?
Bueno, pot ser per això o pot ser per altres, per també el que dic, per casos externs, com ha passat això, els incendis aquests a Múrcia, com perquè fiscalitzacions també s'estan posant en general encara més d'usos de lo que eren, no només a Sitges, en general. Jo crec que els partits grans, i jo aquí també tinc part de responsabilitat, hem d'anar a les administracions supramunicipals i que canviïn algunes lleis. La llei de contractes és una llei que no s'aguanta mal lloc. És una llei per contractar amb Telefònica, per dir el nom, o amb qualsevol empresa d'un gran empresari, d'un Florentino Pérez, no? Però per comprar, com nosaltres, amb bolígrafs, llibretes o bombetes... ens posa en uns problemes bestials. Llavors aquesta llei de contractació, que és del 2015, està ofegant totalment els municipis. Jo parlo amb molts alcaldes i alcaldesses i tothom es troba igual, tothom es troba amb moltes dificultats. Per tant, jo crec que la feina, sobretot dels partits que tenim representació al Parlament o al govern espanyol, hem de fer feina per canviar justament aquestes lleis, perquè ens deixin bellugar-nos mínimament.
Si fem cas als informes dels tècnics, l'IAP hauria de ser fora? D'on està?
Bueno, l'IAP està en una situació al jutjat, hi ha una denúncia per impagament del lloguer, sí, i seguim el que ens dirà el jutge.
Perquè deu més de 400.000 euros, més o menys?
Sí, al voltant, sí, clar. Sí, per això a vegades quan parlem amb el club, diguem, hi ha amb altres que al final hem anat pel judici perquè no es paga un lloguer, no s'ha pagat un lloguer, que després ells sí que s'han posat al dia, però hi ha uns lloguers pendents i la llei, per molt que ens sàpiga greu, perquè jo sé que l'IAB fa una feina molt bona culturalment i formativament, però ha tingut, és veritat, diferents direccions, han portat diferents maneres de gestionar el negoci, i hi ha un deute amb l'Ajuntament i l'Ajuntament no pot mirar cap a un altre costat, perquè a més el que diguem, hi ha unes normatives i unes lleis que ens fan seguir un procediment i que s'acaba el jutjat.
Bé, la setmana passada era el dimecres, ara farà una setmana, demà farà una setmana, de la presentació pública informativa de la situació del Consorci del Club Natació. Ha passat alguna cosa de dimecres passat en avui?
No, de fet estem... No, a veure, també fa molt pocs dies. Et diré, les preguntes que ens han fet sobretot ve dels treballadors del club, que estan preocupats, com és normal, amb què passarà, no? Ara, què passarà amb ells, i amb això sí que nosaltres els anem responent cada moment. Nosaltres sempre ho hem dit, que volem mantenir al màxim, al límit, l'activitat. No? I en això estem treballant, i sí que és cert que la gerència ha quedat amb l'administrador concursal per veure, doncs, ara de quina manera podem mantenir l'activitat mentre evidentment es continua fent la liquidació i tot el que s'hagi de fer.
És a dir, mantenir l'activitat del club mentre es debat els números de la liquidació.
Sí, això ho hem de fer. Sí.
Com us veu sentir el dimecres passat? I us ho pregunto per si en algun moment aquelles paraules del regidor Jaume Monasterio sobre si el club, allò, el que val o que no val, o si les sigles... Veu tenir la sensació que algú es va sentir ferit quan
a veure, jo es van vaig referir entendre, al club? Jo el vaig entendre perfectament. El que passa és que a vegades és molt... Això ens passa, i d'això estic superorgullosa, d'haver fet una sessió informativa, donar la cara i parlar allà davant de tothom. Per mi això és importantíssim. No s'havia fet mai amb això del club i crec que era imprescindible. Anar allà i explicar-ho tot i donar la cara, i això penso que és molt important. I quan dones la cara i parles, i a més parles des del cor, com va parlar el Jaume, et pot sortir una frase que es pot interpretar molt malament, o sobretot ja, si hi ha una miqueta més de mala bava, agafes el tall i poses el tros que just diu. A mi és que el club m'és igual. És evident que no li és igual. I menys amb aquest regidor. Amb altres, no ho sé. Però sí, amb aquest regidor que, ja et diré que no.
Però sí que és cert que va ser una frase que va... Clar, d'aquelles que sotrega ànimes i consciències.
Clar, ell què volia dir? A mi el que m'importen són les persones, i també es pot entendre perfectament. Com dir, els clubs canvien de nom, canvien de juntes directives, canvien d'allò, però el que és important i el que formen els clubs són les persones, i les persones són importants. Ara, bueno, a mi en aquell moment no ho vaig sentir tant com després s'ha dit, perquè suposo que és perquè el conec i entenc el que volia dir, però bueno, però és evident que el que dic, quan tu dones la cara i parles, i a més parles des del cor, que no ets una màquina, que no pots dir les paraules sempre correctes pensant que algú em traurà un tall concret dient això, doncs llavors et surt de forma natural.
Per tant, entenem, alcaldessa, que a partir d'aquella sessió informativa, la intenció de l'Ajuntament ja no és liquidar el consorci perquè no cal que tingui la intenció, s'ha de liquidar, tingui sí. intenció l'Ajuntament sí. o no, o el Club Natació, però la intenció de l'Ajuntament és que es pugui fer un concurs públic i, evidentment, en aquest concurs públic que l'empresa o les empreses que optin aquest concurs públic tinguin tot un seguit de condicionants
Exacte.
Vinculats al manteniment, a la garantia
Exacte.
De l'activitat esportiva en aquelles instal·lacions.
Sí. Exacte. Nosaltres creiem que això serà el millor per mantenir aquest equipament, per mantenir un equipament esportiu, per mantenir la natació federada, per mantenir els escolars, per mantenir i sobretot tenir un perquè ens interessa, evidentment, a Sitges. A mi hi ha gent que m'ha dit que a Sitges interessa tenir un club. Esclar que sí, perquè n'hi ha per sort, som una població on hi ha moltíssima activitat física i la piscina municipal actualment està molt desbordada, té moltíssims, clar, ara ha rebut molta més gent. Per tant, ja ens va bé que hi hagi més clubs, és clar que sí, però que sigui un club professional, que vingui un inversor, que posi diners, que arregli les instal·lacions, que pugui fer una oferta competitiva, que posi tarifes per tothom, per joves, per gent gran, que faci competició amb tots els altres espais esportius que hi ha i que a més sobretot això no tingui la natació als federats, que és la nostra importància primera, i la formació, i això jo crec que es pot aconseguir perquè ho hem dit més d'una vegada. És clar que hi ha gent interessada i algú ens ha dit digui els noms, no es pot dir, o sigui no es negocia amb qui es presentarà, no, perquè això no és legal. Una cosa és que hi hagi gent que sabem que hi ha gent interessada, però un cop s'obri un concurs, escolta'm, que es presenti qui vulgui i nosaltres no parlarem amb ningú, perquè tu no pots parlar abans amb ningú quan hi ha una licitació, no? Perquè és lliure que es presenti qui vulgui amb les condicions que nosaltres posem. Aquí les condicions es posa l'Ajuntament. L'Ajuntament diu, mira, l'equipament esportiu ha de ser així, ha de fer això, ha de donar aquest servei i ha de fer aquests passes, no? Aquesta inversió. I amb això és com es presentaran les empreses que es vulguin presentar. I jo crec que és la millor manera, almenys, de salvar l'equipament i l'equipament esportiu. Que el club s'ha quedat fora, sí, s'ha quedat fora, però independentment d'això, és un club que per lo que sigui ha tingut els seus problemes econòmics, pel que sigui, i ha seguit el curs que ha seguit. I a mi, clar, a vegades veig és que l'Ajuntament no ha volgut acceptar el conveni, bueno, l'Ajuntament, el Consorci no ha acceptat el conveni. Ja ho sabem per qui està format el consorci, no? Que és pel club i per l'Ajuntament, però és que és així, és el consorci, no l'Ajuntament. L'Ajuntament aquí però, és l'altra part.
Però bàsicament també són faves comptades.
Sí.
Esclar, si el Club Natació presenta el conveni i l'altre
sí, soci sí, és l'Ajuntament, exacte, doncs és l'Ajuntament però, el que no l'accepta. Al final és el consorci.
Ja. Però al cap i a la fi, diguem-ne
sí.
que és l'Ajuntament qui tenia la darrera paraula.
És evident.
A partir d'això, dues qüestions també perquè ens quedi clar a tots. La propietat de l'equipament, de qui serà en el futur?
Ara és del Consorci. Fins que no es liquidi, que el que es vol fer, el que deien que s'ha parlat de subhasta o de venda, perquè això ja és una altra discussió que es té amb els tècnics interns,
sí. Va comentar el regidor del Monasteri que pels tècnics seria molt més garantista la subhasta.
O sigui, el que es vol fer és que automàticament quan es liquidi es faci això, que ja no passi. Crec que la intenció, si es pot fer, és que l'equipament no passi a mans de ningú, que directament amb la liquidació vagi la venda, doncs com una empresa, que tu al final quan tanques i has de fer els actius que tens, els passius, que tancar una empresa costa molts anys,
sí.
Tothom ho sap, això, doncs també hi ha coses que ja les vens en el moment de fer la liquidació.
De qui anava? Per aquells que puguin pensar, home, sap greu que l'Ajuntament es tregui això del damunt?
Sí, a veure... A mi també hi ha gent que m'ha dit home, és que perdreu un equipament municipal. No és un equipament municipal. No ens el vam quedar...
Home, diguem-ne, l'Ajuntament l'havia guanyat d'alguna forma.
Clar, bueno, és que és això. No ens el vam quedar intencionadament. No és que l'Ajuntament necessités un equipament esportiu i se'l va quedar.
També es va quedar al Palau del Rei Moro.
Clar, exacte, amb una situació superdiferent. Que no
també,
té res,
i també
no
s'ha quedat al Patronat.
Que no té absolutament res a veure una cosa amb l'altra,
sí.
Per exemple.
Però és a dir, ens referim a immobles que estaven en situacions particulars que l'Ajuntament es va acabar quedant.
Clar, però per exemple, jo no puc comparar un Patronat que és patrimoni de l'Ajuntament de Sitges, amb un equipament esportiu, jo no parlo del club, amb un equipament, amb un edifici que és una piscina que per mi té molta diferència amb un patronat que era a més de la Generalitat i a més tenia un deute, en fi, no té res a veure, no té res a veure ni el patronat ni té res a veure l'edifici del Palau del Rei Moro amb això, per mi no té res a veure. Quan estàvem fent precisament una d'aquestes reunions amb el consorci, jo tenia darrere la intervenció i quan algú deia és que clar, això ho necessiteu, no sé per què l'Ajuntament no se'l queda, la intervenció mateixa em va dir, no, nosaltres faríem un informe negatiu perquè l'Ajuntament a dia d'avui no necessita una piscina i en té una. Això és el primer que va dir. O sigui...
La té.
Sí.
Quina té?
No, la piscina municipal, que té una concessió amb una empresa, però aquesta sí que és municipal. Vull dir-te que al final, si necessitem alguna necessitem una escola de música abans que una piscina, potser sí, perquè no la tenim, l'escola
de
música.
Si fem llista de prioritats, algú dirà, home, necessitaves gastar-te 2 milions d'euros pel patronat o els podies haver utilitzat per alguna altra cosa?
Home, no, també, evidentment.
És difícil, això, eh?
Però què necessita l'Ajuntament?
Què necessites?
Per exemple, em deien, per què no municipalitzem? Estem intentant municipalitzar les llars d'infants i el que està costant. No necessitem primer municipalitzar les llars d'infants que un equipament privat, esportiu, quan ja en tenim d'altres? Jo sí, per mi és prioritari municipalitzar les llars d'infants que municipalitzar un club esportiu.
Tot i que més aviat aquí ens va passar allò de vam fer una piscina municipal, ni dèiem municipal, però estava externalitzada. I també demanava diners a l'Ajuntament quan les coses no anaven bé.
Sí.
I vam acabar municipalitzant un club natació que era una entitat privada.
Mira, fa 2 dies vaig trobar un eco de l'any 2014 on un tal senyor Vicenç Morando feia un escrit que deia 2 piscines amb l'aigua al coll. I me'l vaig llegir perquè dic, mare meva, estem igual.
Bé, de fet,
Llavors eren les dues, ara no, ara almenys la municipal està bé.
És que n'hem fet algunes de trampes,
això ja és important, eh?
Perquè de les llars d'infants també en diem llars d'infants municipals.
Bueno, és que ho són, però això no són trampes, això és legal. Tu pots, o sigui, només faltaria.
Sí, però són municipals, són municipals fins a cert punt. Perquè quan ha arribat l'hora d'atendre les reivindicacions laborals, doncs, és clar, és municipal l'equipament, sí, però la gestió no. Bé, doncs aleshores, diguem-ne...
Però això pot ser, clar.
Sí.
Clar, sí. Clar, però és que si haguessin de municipalitzar-ho tot,
això és una altra història. Això és una altra història.
Jo crec que és gairebé impossible, perquè ja és el que dic. El que ens està costant el municipal és llars d'infants, que per mi és prioritària. Jo abans també prefereixo municipalitzar les llars d'infants que la piscina municipal. Clar. Que també diria, municipalitzem-la. Home, doncs no es pot municipalitzar
bé,
tot.
Cap de
la neteja, municipalitzem-la.
Quan va ser la piscina? Va ser el 2007, o sigui que era una concessió 50 anys, el terreny. Doncs anem fent números, perquè d'aquí uns anys serà nostre el terreny, però vés a saber la piscina com estarà. Que està millor de números, la piscina municipal.
Sí, ara sí. Sí? Ara sí. Clar, també té molts més socis. Per això ho deia, que a diferència, ara és veritat que la piscina municipal... almenys econòmicament està bé, està funcionant bé i no té problemes. Però bueno, és el que dèiem, que el 2014 la situació em va fer gràcia aquest escrit perquè realment era el mateix que ara. Estaven dient que sí, que ara ja... I encara no havia pensat, encara no havia entrat la llei del 2015.
No, encara no havia arribat l'Arsal famosa.
Ja deia que el club estava en una situació crítica, que estava molt malament. Jo crec que és aquesta la reflexió una mica que ha de fer el club. Clar, si durant tants anys estàs malament... Mira, l'altre dia m'ho deien. Diuen, és com si se li demanés a l'Ajuntament de Barcelona que salvés el Barça. Perquè, clar, el Barça és més que un club, no? I l'Ajuntament de Barcelona... I és impensable, això. Clar que són números molt diferents. Però l'Ajuntament no pot salvar aquells clubs que s'estan esfonsant pel que sigui. Vull dir, no pot salvar amb tothom. L'Ajuntament no pot salvar amb tothom. Perquè vindrà qualsevol empresa, que hi ha moltes a Sitges que han quebrat i que els hi ha anat molt malament, i l'Ajuntament no pot salvar a tothom. És impossible. I ja ho sé, que el Club Natació és diferent, perquè té 100 anys i és una activitat esportiva i és una associació sense ànim de lucre. És clar que sí, però també, com va dir el regidor, és veritat que hi ha hagut altres entitats esportives, tothom les coneix, que van tindre que plegar al final.
Que s'han refundat.
I s'han refundat i van canviar de nom perquè estàs molts anys, perquè la gent que ho porta a vegades no són professionals del ram i ho fan amb tota la bona voluntat del món i perquè és difícil gestionar aquests clubs, és veritat, no és fàcil.
Hi haurà escola de música si s'aproven els pressupostos.
Exacte.
Però quan ho veu publicar el PSC va fer un tuit, el PSC Margalló va fer un tuit que dient dient... Sí. De moment, uns pressupostos que ni ens han ensenyat, ni ens han presentat, ni s'han negociat. És que encara
no els tenim. Ja li vaig dir al Lluís, dic, Lluís, no et posis nerviós, perquè clar, ell em va dir, diu, ja ho anuncieu i encara no tenim. És que no tenim el pressupost, l'estem fent el govern encara. És veritat, el tindrem més tard aquest any, jo ja, sí? Ja ho veig, clar. Home, l'estem fent ara nosaltres. O sigui, nosaltres estem agafant totes les regidories, ens estan dient el que necessiten, l'estem tancant com a govern. I quan el tanquem com a govern, parlarem amb tots els partits de l'oposició.
Probablement ple de pressupostos al febrer?
Home, jo m'agradaria el gener, si pogués ser. Jo voldria abans. El que no pot ser, el que no serà abans de final d'any. Perquè ja et dic, nosaltres estem ara tancant-lo, octubre, novembre, desembre, ho veig molt just, desembre sempre s'ha de fer abans per les festes que hi ha. Jo m'agradaria que fos el gener, això sí. Però no està tancat, per tant, és evident que l'escola de música, si no hi ha pressupost, pues, no es pot fer, ja, clar.
Però la intenció,
bueno,
evidentment...
O no ho sé. Vull dir, sempre buscaríem diners d'algun lloc.
Però la intenció és aquesta.
Exacte, sí.
La intenció
sí,
és aquesta.
Totalment.
11 i 18. A partir del que ha passat els darrers dies, per aquella reflexió de un govern que té 3 regidors en un procés que pot ser un procés que pugui acabar amb un judici, però de moment són unes diligències prèvies, etcètera, etcètera. És difícil de gestionar això o no?
Bé, nosaltres, jo ara ja m'he fet la idea de que això és un procés que serà molt llarg. És evident que ningú té experiència amb això, jo no tenia ni idea, i quan ens va passar jo pensava que seria més ràpid, que aniràs a declarar i ja està. Ara ens van passar les declaracions cap al febrer, espero ja que no canviïn més, i això vol dir que a mi no m'agrada gens, perquè clar, ara tenim aquesta incertesa que fins que no vagis a declarar sempre, no? Hauria preferit declarar sincerament el juliol.
S'ha incorporat aquesta llista el regidor Ignasi Rubí?
Exacte, bueno, encara no li han dit, però amb ell hauran de dir quan ha de declarar. Per això veig que és un procediment llarg. A més, he vist altres procediments que hi ha a l'Ajuntament oberts i hi ha gent que ha anat a declarar i que porta més d'un any i encara no sap res. Per tant, jo ja m'he fet a la idea que aquesta investigació va per llarg.
Va per llarg.
Perquè tothom en diu que el jutjat número 8, que és el que ho porta de Vilanova, està desbordadíssim i que, per tant, pues, bueno, i que és normal que en aquests procediments, a mi em sembla, clar, si no estàs acostumat et sembla estranyíssim, no? Però tenim el cas, recordeu vosaltres, del carrer Bonaire, mare meva, com a testimoni, vaig anar el 2018, s'han anat a declarar fa un any i algo i encara no se sap res. O sigui, no se sap ni si està ja arxivat o si hi ha el judici.
Del cas de la denúncia dels veïns del carrer Bonaire per sorolls de diferents establiments, encara està obert.
I jo ho he dit, que en aquest cas és veritat que i personalment ja no diré, no, el que m'ha afectat, però s'ha fet molt de, sobretot per part de l'oposició, s'ha fet, doncs, s'està, com diguem, no, incidint molt en aquest cas, però l'Ajuntament de Setges té com a 8 o 9 casos oberts i de la mateixa
impacte diguem. Segur que no.
Impacte no, però per les mateixes acusacions.
Per les mateixes acusacions.
Per malversació, per prevaricació, per què? Pues casos urbanístics de gent que ha denunciat algun regidor alguna vegada o algun, i estan oberts encara per això, perquè porten tant de temps. El que passa és que no va venir la policia ni va manillar amb ningú, que és el que ens va passar a nosaltres. Però hi ha casos que fins i tot són d'imports molt més elevats del que és aquest cas.
Deixa'm que us ho pregunti, però des de la franquesa. Es pot mantenir molt de temps un govern amb 3 membres del govern enmig d'aquest assumpte?
S'han mantingut d'altres, perquè és el que dic, tots aquests casos que estan oberts...
Sí, però
són
dic amb 3 a la vegada.
Bueno, si no hi havia 3, hi havia 2, eh? Vull dir, jo sincerament, això és una investigació oberta, que si no hagués vingut la policia i hagués fet aquest número tan denunciable contínuament, que jo no em cansaré de denunciar l'actuació de la UDEF, ara no estaríem parlant així, perquè seria una investigació com qualsevol altra que té l'Ajuntament, que més d'una vegada han vingut els Mossos i han dit, ei, sobre aquest cas, doneu-me informació. I s'ha donat informació i hi ha casos oberts i ningú ho qüestiona, ni ningú pregunta, ni ningú diu si és difícil de mantenir o no. Vull dir, en tenim d'altres i no passa passa absolutament res, perquè a més és com ha de ser, que vingui la policia, que investigui, que miri tot el que hagi de mirar, i a mi em sembla bé que els ajuntaments estiguem fiscalitzats i controlats, em sembla correcte i és el que hauria de ser. El que no em sembla bé és que et vinguin uns senyors amb passamuntanyes i et posin les manilles i et facin tot el que ens van fer. Això no és normal i això és el que hauríem de denunciar contínuament perquè no és normal. Ara, l'altre sí, i com dic, hi ha d'altres casos i mai s'ha qüestionat res que hi hagi una investigació. Vull dir, a mi, en el sentit de que siguem tres ara que estem dins d'aquest procediment... no m'afecta més del que m'ha d'afectar com a persona, evidentment.
No, us ho pregunto
però
perquè...
Però per treballar, en absolut, perquè no m'afecta en absolut per la manera de treballar del dia a dia.
A partir del que digueu, però, ja assumiu que tindrem bona part d'aquesta legislatura amb això sobre la taula.
Pel que veig, jo sí. Jo ho desconeixia com funcionava això, però pel que veig, o almenys és el que em diuen, clar, si han allargat les declaracions al febrer i et diuen que un cop declaris, espera't perquè encara la investigació pot estar oberta i poden estar més temps i et poden tornar a demanar o poden demanar més gent que vagi a declarar. Vull dir, és un tema que es veu que sí, que va per llarg.
Lorena Lucas ho deixa.
Sí.
Sí. I... Guanyem, també arran dels 100 dies de govern, ha fet un tuit de balanç, també ens ho feia Lorena Lucas en aquesta mateixa taula, dient bé, l'acord va ser un acord d'investidura de l'alcaldessa, però tampoc pot donar per fet al govern que hi hagi un suport de Guanyem, perquè entenem que no s'està avançant en polítiques d'esquerres, feien referència a les ordenances fiscals i en alguns dels aspectes de les ordenances fiscals. És clar, aquesta és una altra derivada dins de tot plegat, que és un govern que necessita una majoria per poder aprovar els pressupostos i per continuar tirant endavant. Us preocupa molt això?
Home, a mi em preocuparia, em preocupa la Lorena, que de fet avui jo mateixa volia trucar perquè ahir ens va enviar aquest missatge. Però és un exemple de lo que és lo difícil que és la política. La gent a vegades que es pensa que tot és tan fàcil i que tothom vol ser regidor, vol ser alcalde o alcaldessa, i a vegades hi ha aquestes lluites, i no és gens fàcil. No és gens fàcil ser regidora. Jo crec que la Lorena ha tingut les seves dificultats personals, a més, i que has d'estar aquí i demostra això, no? Però també demostra per ella, jo crec que fa un pas honrat, no? I honest, de dir, escolta'm, jo no puc portar això, no tinc, pel que sigui, que no m'hi ficaré, però sí que reconec que no és gens fàcil estar en un ajuntament ni governant ni a l'oposició, i ella és un cas que a vegades la gent es pensa, aquests regidors mira que no fan res, que no sé què, no és veritat, fan molta feina, tant el que està al govern com el que està a l'oposició, totes les dificultats que té, tot el que se't suma teu a la vida, i per tant no és fàcil. Ara, dit això, ara Guanyem ha de fer el que ha de fer, suposo, que és buscar un regidor o regidora nova i ja està, i continuar treballant. I amb Guanyem nosaltres, evidentment, ens sentim propers perquè són d'esquerra. Sí que és veritat que a vegades et sap greu algunes coses que diuen, perquè sobretot jo ja està clar que el que discuteixen més o ataquen més són les regidories que ells portaven, i home, i algunes coses li poden preguntar als seus regidors, no? Per què no s'ha fet això, per què no s'ha fet allò? Pues preguntau al regidor que ho portava, que ho sap perfectament allà on ens hem quedat encallats amb algunes coses. Però jo crec que amb Guanyem hi ha bona entesa, i hi ha d'haver-hi bona entesa perquè coincidim moltíssim amb general, amb les polítiques, i amb la Lorena doncs ens portàvem molt bé, és veritat, però jo li desitjo tota la sort del món i tots els ànims i que ens té aquí al costat pel que calgui.
Com que Guanyem havia parlat molt en el seu dia de càrrecs eventuals, l'Ajuntament necessita un gestor reputacional?
Un gestor no, la comunicació.
Com és això, sí?
Sí, la comunicació reputacional, home, jo crec que més que l'Ajuntament, sí, l'Ajuntament, evidentment, i Sitges, en el moment que ens va passar això de la policia, que va entrar i que va fer... que va danyar tant la imatge de Sitges, no només la de, evidentment, la dels regidors o mi mateixa, sinó la de Sitges i la de la política, és evident que molta gent et recomana de fer una comunicació reputacional, és a dir, tornar aquesta imatge de Sitges com el que és Sitges, no? Una vida absolutament normal i que no... O sigui, ens va fer mal, evidentment,
sí,
aquesta imatge.
Sí, però pregunto en el sentit que què fa aquesta persona? Per aquells que ens escolten, que diuen, bueno, escolta'm, algú que expert en gestió reputacional o en comunicació reputacional, què fa?
Home, bàsicament, sobretot amb els temes, amb el tema sobretot de crisis en general, no només a la taula del tercer sector o qualsevol tema que tinguis o crític, doncs t'ajuda a com es comunica. És veritat que en l'àmbit de la taula del tercer sector, per exemple, nosaltres contínuament ens demanen explica què passa, transparència. Bé, hi ha documents, els penjarem, en breu, vull dir, és que no cal ni penjar-los, vull dir, els regidors i les regidores de l'Ajuntament ho saben perfectament, que hi ha documents penjats, públics, que els pot veure tothom, on s'explica tot les subvencions que s'han fet a la taula del tercer sector, on s'expliquen fins i tot els contractes que s'ha fet, vull dir, moltes vegades demanen informació i ja està penjada. Doncs a vegades, quan per exemple, quan, si hem de fer una roda de premsa, si hem de fer una comunicació, és veritat que quan és un procediment que està judicialitzat, doncs has d'anar al tanto, què pots dir i què no pots dir. I és veritat que en aquest àmbit una persona experta en comunicació en aquests temes doncs t'ajuda amb això, això sí.
Ajuda en el sentit de...
De comunicar.
Podeu dir...
És per comunicar i sobretot perquè...
Pregunto per allò de la balança, Podeu dir alguna cosa més de la que creieu que no podíeu dir?
Sí, i és
per
evident.
Exemple?
Sí, i és evident que aquí també és molt important amb els advocats. Els advocats normalment et diuen no pots dir res.
No, però, està clar.
Però sí, clar, sí. Jo també li dic, escolta'm, jo no tinc la culpa que ara això s'allargui tant que fins al febrer i jo sóc una alcaldessa i jo, clar, evidentment que he de parlar. Que no ha passat res més. O sigui, la taula del tercer sector només s'investiga la relació de l'Ajuntament de Sitges amb una associació que es diu Taula del Tercer Sector, que es va donar unes subvencions i que es van fer un contracte menor. I això és el que està investigant la policia. Si això es va fer bé o no es va fer bé. Això és el que està investigant. Jo, evidentment, sempre diré que s'ha fet el correcte, que s'ha fet bé, que som innocents perquè no hem fet res absolutament que no puguem fer. Però això és el que s'està investigant. Molt més d'aquí tampoc direm.
Em refereixo a que la reflexió era haguessin dit més del que podien dir i aquesta persona molt probablement està contractada per trobar la manera de poder dir aquelles coses que semblava
bueno,
que no es podrien dir.
A veure, no és només per això. Jo per mi és sobretot per la imatge de Sitges. Per la imatge de Sitges. Jo no vull que la imatge de Sitges sigui pues, contínuament
perpètuament a
les manilles
de...
i mira, a més a més, és que no fa mal a Sitges, evidentment, però fa mal a la política. Molta mal. Perquè hi ha gent, a mi la gent que em coneix, evidentment, molta gent pues, troba al carrer, m'abraça, ara han sortit d'aquí i encara em vaig trobant gent. Ostres, Aurora, com estàs? Em sap tant de greu el que t'ha passat. Però la gent que no et coneix, el primer que diu quan veu una foto és mira, tots els polítics són iguals i la política està fatal. I això, hi ha certes corrents claríssimament d'extrema dreta que ja els interessa això. Hi ha certes comunicacions, hi ha certs diaris que ja els interessa això. Que els interessa dir tots els polítics són iguals, és igual a dreta a l'esquerra, fixa, tots... Hi ha aquesta corrent i hi ha països que està passant això, no? No? Ara mateix tenim Argentina que té... No? I és aquesta visió que es fa des d'alguns mitjans, des d'algunes corrents, que interessa que justament la imatge sigui aquesta. I per això a vegades es contracten, sí, gent comunicadora experta, precisament perquè això, per contrarrestar tot això.
És a dir, en poder introduir, encaixar
exacte,
més aquest missatge
exacte,
dins tot el
exacte,
munt de missatges a les xarxes socials.
Ho
veu comentar amb l'oposició? Ha estat una iniciativa del govern directament? L'assumpte de la contractació.
No, ha estat una iniciativa del govern. Sí, totalment.
Enteneu que hagi creat una certa polseguera?
Bueno, l'oposició, qualsevol cosa, és normal. L'oposició és la feina que ha de fer. A mi em sorprèn moltes vegades, però quan parlo amb alguns meus que estan a l'oposició em diuen, és normal, nosaltres faríem el mateix. Per tant, bueno, l'oposició ha d'estar allà. És veritat que a vegades penso, ostres, amb la de temes que tenim a Sitges tan importants, com per exemple l'habitatge, la sorra, la neteja, tot manta, tenim problemes molt importants i continus i que l'oposició, alguna oposició sobretot, només estigui cada dia parlant d'aquest tema, de què has dit, de qui és el teu advocat, de quan has pagat, de què has fet, per què poses... Home, Evidentment que és un problema que ens preocupa, i personalment encara més, perquè és personal, eh? O sigui, la investigació va contra mi o contra el regidor, no va contra tot l'Ajuntament. Som nosaltres que ens estem aquí no? jugant les castanyes, que es diu, no? Per tant, que alguna oposició estigui tot el dia parlant d'això i no d'altres temes molt importants, o no anant a actes molt importants on realment és el que preocupa el dia a dia a la gent de Sitges, què li preocupa? La feina, la casa, la neteja, això és el que preocupa cada dia.
Com que ens l'heu exposat per acabar, perquè si no, no acabarem mai, que no hi hagi tot manta en el passeig en alguns moments, és fruit de la negociació?
És com el que s'ha fet aquí al Racó de la Calma. O sigui, no és una negociació, perquè no hi ha interlocutor, entre altres coses. Perquè, malauradament, aquesta gent és gent que, com no té papers, quan ve la policia se'n va corrents, no? Per tant, el que es fa amb els Tom Manta és que es posa la policia allà, i clar, quan està la policia, ells se'n van. I la gent et diu, ai, doncs per què no es posa la policia cada dia? Doncs perquè la policia té molta feina, molta altra feina, i això al final són faltes administratives, i arribem on arribem. Hem anat allargant, vam començar dissabte, diumenge, divendres, en algun dijous. És veritat que amb això hem aconseguit que el que no vinguin el cap de setmana, entre setmana venen menys. Hi ha molta gent que diu, n'hi ha molts, n'hi ha moltíssims menys dels que havíem tingut, perquè la gent ja no se'n recorda, però n'havíem tingut entre 100 i 150, que és una barbaritat.
Havien arribat al monument del doctor Benaprés.
Era una barbaritat, i quan estaven pel centre del poble, o quan estaven al centre del passeig, nosaltres els havíem comptat i n'hi havien arribat a tenir més de 100, eh? I ara, evidentment, que s'han anat reduint, perquè clar, si ells al cap de setmana ja no venen, com a més aquesta gent s'agafa un lloc concret, doncs el perden i acaben venint menys entre setmana.
Bàsicament, per tant, és presència policial.
És presència policial, i el que nosaltres podem fer, com hem fet amb els d'aquí del Racó de la Calma, intentar amb algun, a través d'un programa social com a la Col, per exemple, que és poder agafar gent per treballar sense papers durant un any, perquè així poden aconseguir els papers. Aquí, com sempre, diguem, aquí són les lleis supramunicipals, la llei d'estrangeria, qui ha d'ajudar amb aquesta gent, a que no estigui venent això. No poden estar aquesta gent 5 anys, 6, 10 anys sense papers i sense treballar, perquè aquesta gent de què ha de menjar? Pues amb aquesta gent se'ls ha de buscar aquests programes, com et dic, el programa Col, que és un programa que ha funcionat fantàsticament, però clar, que pots acollir una persona, dos, i així vas molt lent.
11:34, pregunto una bestiesa, però com que en alguns moments se n'ha parlat d'això, no es pot multar el comprador?
Sí, i s'ha multat alguna vegada, eh? I s'ha multat i ha costat, costa moltíssim. Perquè primer, ha d'estar la policia allà. Si la policia està, primer, si va de policia, els altres se'n van corrents. Si va de paisà, com ja portem molts anys els mateixos, també els coneixen a la policia. Els coneixen a la majoria. La mateixa policia, que és qui sap d'això, et diu que això no funciona. Després, has pogut multar amb un o dos? Evidentment, el que li posa la multa et fa un recurs, et diu que no, que això és legal, que si tu el tens allà pots fer-ho. Llavors necessites una persona que estigui només fent el tràmit aquests de 4 multes...
Sí, la salsa no, i els caragols.
Exacte, sí.
La salsa i els caragols. Sí. Alcaldessa, gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.